Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Reobert el pas de Kerem Shalom al sud de Gaza després de 4 dies tancat. El gest permet l'entrada d'ajuda humanitària, com exigia l'ONU, bloquejada per la conquesta ahir de la frontera de Rafah. Qatar ha condemnat l'operació militar i Rússia la qualifica de desestabilitzadora. Mentrestant, els Estats Units suspenen un subministrament de bombes a Israel. Nou atac aeri massiu de Rússia contra Ucraïna ha llançat una 80ena de míssils i drons i els sistemes de defensa ucraïnesos no els han pogut aturar. Hi ha 3 centrals tèrmiques danyades i com a mínim 2 persones ferides. Zelensky compara Putin amb Hitler, coincidint amb el dia de la commemoració de la victòria sobre el nazisme. Les inundacions a Rio Grande do Sul, al sud del Brasil, ja han deixat gairebé 100 de morts, 100 més de desapareguts i més de 300 ferits. També hi ha més d'un milió de persones afectades, ja sigui per falta d'aliments, medicaments o serveis bàsics. La ministra de Treball i els líders de la UGT i Comissions Obreres han firmat la reforma de la prestació i el subsidi d'atur. El document modifica el text inicial que es va tombar al Congrés, millora el subsidi per als més grans de 52 anys i fa compatible la prestació i un salari. BBVA tanca la porta a millorar l'oferta de compra del Sabadell. El president del BBVA ja li va dir diumenge al màxim responsable del Sabadell que no era possible. L'endemà, l'entitat vallesana va rebutjar la compra. Les accions del Sabadell cauen a la borsa. Les plataformes d'afectats per la hipoteca es concentren davant l'Agència Catalana de l'Habitatge per queixar-se del col·lapse per accedir a un pis social. Denuncien que hi ha famílies que esperen més de 2 anys quan haurien de rebre una resposta en 3 mesos. El preu de l'oli d'oliva ha baixat un 9% en origen, en el que portem d'any, segons dades de la Llotja de Tortosa, un dels mercats de referència. Els consumidors encara no ho notem als establiments perquè s'està venent l'oli que es va comprar quan estava en preus màxims. Avui comença a Reus, al Baix Camp, el Trapezi, la Fira Internacional del Circ de Catalunya. Fins dissabte es faran 40 espectacles de companyies internacionals en diferents carpes i teatres de la capital del Baix Camp. I el Teatre Romea estrena Burro, un homenatge a un dels animals més menys tinguts de la història a través de textos clàssics com els de Cervantes, Juan Ramón Jiménez o Shakespeare. L'actor Carlos Hipólito és el protagonista d'aquesta tragicomèdia. Els esports.
El Barça confia en l'efecte del Palau per classificar-se avui per a la Final Four de la Eurolliga de bàsquet. Rebe l'Olympiacos al 5è partit de quarts de final a les 9 amb transmissió a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Madrid i el Bayern busquen un lloc a la final de la Champions de futbol avui al Bernabéu amb empat a 2 de la semifinal anada. El partit també és a les 9 i amb emissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
I el temps, sol i núvols aquesta tarda en punts de la meitat nord del país, sobretot en àrees de muntanya, però difícilment avui amb ruixats. Al sud, les temperatures superaran amb molta comoditat els 25 graus i el sol majoritari. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
L'endemà de la decisió del govern d'aixecar l'emergència per sequera a la conca del Ter Llobregat, els pagesos del Baix Llobregat han plantat 20 de tractors davant la seu de la Conselleria d'Acció Climàtica a Barcelona. Unió de Pagesos protesta perquè les restriccions d'aigua que es mantenen ara en l'estat d'excepcionalitat, els sembla que no els permetran regar els seus conreus de manera suficient els pròxims mesos i creuen que hauran de replantejar-se fins i tot algunes collites. Els pagesos de moment es quedaran a Barcelona, diuen d'entrada fins a la tarda. En canvi, on hi ha més aigua que mai és a l'estany de Banyoles. Les pluges dels últims dies han provocat que el nivell estigui 7 centímetres per sobre de la cota zero i han de desembassar cap al sistema de recs que hi ha al costat per evitar inundacions. Un sistema que, per cert, s'ha automatitzat amb 4 comportes basculants perquè siguin més efectives. Precisament la inundació és la principal preocupació dels regants del sud del Segrià per la crescuda del Cinca i el Segre. Ja va passar al març i el dic de contenció que protegeix les finques es va trencar. Doncs ara, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre diu que ells no se'n faran càrrec, cosa que no ha agradat gens ni als pagesos ni als ajuntaments de la zona. En aquest programa també escoltarem el crit d'alerta de les plataformes d'afectats per la hipoteca denunciant el col·lapse que hi ha per accedir a un pis social. Ara mateix el temps d'espera de les famílies que ho necessiten s'allarga 2 anys, quan la resposta l'haurien de rebre en poc més de 3 mesos. També anirem a Reus, on avui comença el Festival de Circ Trapezi, i a Igualada, on arrenca el REC, el certamen de venda presencial de moda, amb música i menjar, també. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Calduc, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
L'endemà que la Generalitat hagi aixecat l'emergència per sequera al sistema Ter Llobregat, que proveeix les zones de Barcelona i Girona, una part dels agricultors a qui va adreçada la mesura, ha fet evident el seu malestar amb la Conselleria d'Acció Climàtica. Pagesos del Baix Llobregat s'han plantat a la seu del departament, a la Via Laietana de Barcelona, amb els seus tractors per exigir més aigua de rec. Ara han obert 2 carrils d'aquesta via, però tenen la intenció de quedar-s'hi a dinar. Així que puguem, doncs anirem fins a aquest indret de Barcelona per saber si finalment doncs han aconseguit ja aquests pagesos del Baix Llobregat parlar amb algú o no de la conselleria. Dèiem que som un país de contrastos i mentre en un lloc es queixen perquè no hi ha prou aigua per regar, en d'altres l'aigua doncs n'hi ha de sobres. És el cas de Banyoles, l'únic municipi de Catalunya que gestiona la seva pròpia aigua, on la situació, com deia, és molt diferent. A l'Estany hi ha més aigua que mai, a nivells que no es veien des del temporal Glòria, una mena d'oasi, podríem dir, enmig de la situació difícil dels municipis de l'entorn que depenen del sistema Ter Llobregat. De fet, anem a Girona. Clara Jordana, el nivell de Banyoles està 7 centímetres per sobre de la cota 0 i, pel que em deies, estan traient aigua.
Sí, Marta, bon dia, perquè més amb les pluges dels últims dies i el que està previst que plogui encara, s'espera que el nivell pugi més. Per això, com dèiem, han hagut de treure aigua ja fa uns dies i la previsió és que n'hagin de treure més, com explicava el batlle d'aigües Albert Obert.
Encara a hores d'ara està entrant aigua a l'Estany de manera superficial i també pels brolladors de sota. L'aqüífer se'ns ha recuperat, cosa que va fer fins i tot que en un moment haguéssim d'obrir una mica les comportes de desaigua de la del club, precisament, durant 24 hores, perquè l'Estany ens va arribar a pujar. Estem a 7 centímetres per sobre la cota tradicional, la cota per als rius.
Per controlar aquesta aigua i poder també controlar els nivells, hi ha un sistema de recs a l'entorn de l'Estany, un sistema de comportes que fins ara s'obrien i tancaven a ull, manualment. Justament avui s'ha posat en marxa el sistema automatitzat de 4 d'aquestes comportes, un sistema que millorarà enormement la gestió de l'aigua de l'Estany, segons Tobert.
Això serà molt interessant de cares a gestionar molt millor el que és l'aigua de sortida de l'Estany, assegurar el que és la campanya de rec de tots els horts que tenim a Banyoles.
Malgrat no tenir restriccions per sequera, Marta, sí que s'ha notat aquests últims mesos la manca de pluges també a l'Estany. A principis d'any, el nivell va arribar a estar 20 centímetres per sota de la cota zero i durant aquest temps les comportes es van haver de mantenir tancades per almenys garantir l'aigua de boca.
Aquest any, al sud del Segrià, els regants que tenen finques a Massalcoreig no estan preocupats per la sequera, sinó per les possibles crescudes del Cinca i el Segre que puguin tornar a inundar els seus camps, com ja va passar a finals de març. En aquell episodi, es va trencar el mur de contenció que protegeix les finques i a dia d'avui encara no s'ha refet. L'organisme de Conca, que és la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, diu que ara que no se'n farà càrrec, que no ho faran ells, i doncs això ha deixat, diguéssim, clarament atònits ajuntaments i pagesos. Anem a Lleida. Estela Bussoms, què diu exactament la Confederació?
Bon dia, Marta. Doncs mira que ells són responsables de fer actuacions per garantir la seguretat, sobretot de nuclis urbans, però no quan l'obra es fa només per protegir activitats exclusivament econòmiques, com seria aquest cas, que el mur separa el riu d'unes 100 hectàrees de cultiu. Per contra, fonts de l'organisme asseguren que a l'estiu sí que abordaran un projecte de neteja d'aquesta part del riu a l'Aigua Barreig, on conflueixen el Cinca i el Segre, per evitar que les avingudes siguin tan fortes. La neteja de la Llera també era una reclamació d'alcaldes i pagesos que no comprenen, però, que la Confederació es desentengui de reconstruir el mur. N'hem parlat amb els alcaldes de Massalcoreig i la Granja d'Escarp, Josep Maria Vallès i Manel Soler.
Si el mur és seu, el camí és seu, tot és seu. Pues qui ho hauria d'arreglar? Pues perquè si nosaltres no ho podem tocar i ells no ho volen fer, és incongruent, és que és incongruent això.
Injustificable, no s'entén. És una estructura seva, que el manteniment és seu.
El representant dels regants de la zona, Cisco Vallès, afirma que se senten menys tinguts.
Sí, som poquets, sí, no estem al centre de cap gran capital ni de cap polígon industrial, però igual que s'actua per ells, s'ha d'actuar per nosaltres, que tenim els mateixos drets.
Mentrestant, recorden que mentre no hi hagi el mur, estan més desprotegits davant de noves crescudes que hi pugui haver aquesta primavera.
Gràcies, Estela. Doncs ara sí, podem anar fins al davant del Departament d'Acció Climàtica, la Via Laietana de Barcelona, per saber si aquests pagesos que s'estaven queixant i que havien plantat els seus tractors davant de la conselleria, doncs han aconseguit parlar amb algú o no de dins d'aquesta conselleria. Mireia Sala, bon dia, explica'ns.
Bon dia, Marta. Doncs representants dels pagesos han estat una hora reunits amb el cap de serveis del departament, que els ha dit que podran parlar amb el conseller demà, perquè avui és a Girona, però els pagesos han decidit mantenir la protesta i ara estan preparant la barbacoa per dinar davant de la conselleria, a la Gran Via entre el carrer Balmes i la Rambla de Catalunya, on hi ha dos carrils tallats al trànsit perquè tenen els tractors plantats aquí mateix. Els pagesos estan preocupats perquè ara han de decidir què plantaran per aquest estiu i per l'hivern que ve i necessiten disposar de més aigua que la que els han concedit. Joan Estruc és el president del Canal Dret del Llobregat.
Amb el nou decret que hi ha, ens han donat 285 litres per segon. Amb la infraestructura que tenim de recs i tot això, és totalment inviable. O sigui, com a mínim, necessitem 450 litres per segon, com a mínim, per poder fer la plantació d'escarxoferes.
En Joan Amat, un pagès de Viladecans, recorda que el tipus de conreu que tenen necessita més aigua que els fruiters o que els cereals.
Si nosaltres ara, amb l'aigua que ens donaran, podem regar per tons cada 3 setmanes, és impossible, perquè tenim cultius d'horta que són exigents amb aigua, que tenen que ser sovint, no és un arbre, no és un cereal, el nostre és horta, i la veritat, doncs, necessitem aigua. Si no tenim aquesta aigua, doncs, no podrem plantar i no podem treballar.
En general, hi ha malestar, perquè diuen que s'han flexibilitzat les mesures pensant més en que es puguin omplir les piscines que no pas en l'agricultura. Els pagesos tenen permís per tenir els tractors aparcats aquí a la Gran Via fins aquesta nit, però no se sap quan marxaran. Entre ells hi ha opinions diferents. Hi ha qui vol mantenir la pressió i, en canvi, hi ha qui recorda que tenen molta feina per fer al camp.
No entenem com som prioritaris, produïm menjar i la gent pot reomplir piscines i nosaltres no ho podem plantar. És inadmissible. Passa que suposo que deuen arribar eleccions i deuen tindre que agafar i contentar tothom. Però nosaltres, les nostres famílies, arruïnant-se.
I això és tot des de la conselleria. Ja se sent l'olor de botifarra.
Avui toca botifarra. Molt bé. Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
En el que portem d'any, el preu de l'oli d'oliva en origen ha baixat més d'un 9%, però els consumidors encara no ho notem quan en comprem al supermercat o a la cooperativa Pilar García.
Des del mes de gener, el preu que la indústria està pagant als productors per l'oli d'oliva ha baixat en concret un 9,3%. Així ho indiquen les últimes dades de la Llotja de Tortosa, que és un dels mercats de referència. I tot fa preveure que la nova collita serà molt millor que l'anterior i que els preus en origen continuaran baixant. Jordi Pasqual, responsable de l'oli a Unió de Pagesos, ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
Després de quasi 3 anys de no tindre pluges, hem tingut unes pluges magues, tot i que en falta molta més d'aigua. Això farà que les floracions, en aquest cas de l'olivera, siguin bones i es prevegui, doncs, una millor producció que l'any passat. I això es transmet a que més producte, una mica de baixada de preus, clar.
Però els consumidors, Pilar, com dèiem, encara no ho notem als establiments perquè l'oli que s'està venent als supermercats i botigues el van comprar fa mesos en una de les pitjors collites que es recorden.
El mes de gener, l'ampolla d'un litre d'oli verge extra de marca blanca es va pujar uns 70 cèntims als principals supermercats, fins als 9,90 euros. I des d'aleshores es manté igual, segons hem comprovat avui mateix. El preu de les garrafes de les cooperatives està, també com el de finals de gener, al voltant dels 48 euros i mig. El portaveu de la patronal dels súpers, Roger Gaspa, creu que el preu de l'oli ha tocat sostre, però per trobar-lo més barat als establiments caldrà que esgotin els estocs.
El preu de l'oli el determinaran dos factors importantíssims. Per un costat, com serà la propera collita, i aquí tenim bones senyals, i per altra banda dependrà de les reserves d'oli que tenim en aquest moment, el que s'anomena l'estoc d'enllaç, fins a la propera collita.
I el preu elevat de l'oli l'ha convertit en un dels 5 productes més robats als supermercats. Per això trobem olis amb alarmes antirrobatori, com estàvem acostumats a veure, per exemple, en les escopinyes o les ampolles d'alcohol més cares.
Un robatori de cable de coure, aquesta vegada a la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat, i un problema de senyalització a Rodalies han tornat a complicar els desplaçaments amb tren aquest matí. Joan Garcia, d'entrada, què ha passat a ferrocarrils?
Un robatori de coure a Sant Quirze del Vallès ha afectat fins a 9:45 la circulació que només es feia entre Barcelona i la Universitat Autònoma i amb un tren llançadora entre la Universitat i Sabadell. Un altre cas ha alterat també la circulació a la línia d'Igualada fins a 12:45 entre Piera i Masquefa hi ha hagut retards i s'han suprimit alguns trens.
I a Rodalies?
A la R2 Sud hi ha retards de mitja hora per una incidència que afecta la senyalització entre Sitges i Vilanova i la Geltrú i, per tant, també els trens regionals que circulen pel Garraf.
Explicat això, i sabem com tenim d'entrada alguns transports públics, mirem també la situació del trànsit arreu del país. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs també ha sigut un matí conflictiu pel que fa a les carreteres. Hi ha hagut múltiples incidències entre accidents, vehicles avariats. Ara ja pràcticament no consten complicacions i les que ja no provoquen gaire problemes. A l'autopista P7 hi ha un nou vehicle avariat a l'altura de la Granada del Penedès en sentit nord, en direcció Girona, que talla un carril però no provoca retencions. Sí que cal vigilar en aquesta zona. I un altre vehicle avariat a l'autovia A2 a l'altura del Bruc en direcció Lleida, que també està ocupant un carril de circulació però que tampoc no provoca retencions. Sí que hi ha lentitud i aturades a la ronda litoral en tots dos sentits, des de Diagonal Mar fins a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també des de Passeig de la Zona Franca i fins al Far de Montjuïc, en direcció al Nus de la Trinitat. Aturants també a l'entrada a Barcelona per l'extrem nord de la Gran Via, a tocar la plaça de les Glòries. Actualitzem dades al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz. Per cert, que avui torna a haver vaga al servei d'autobusos del Baix Llobregat i aquesta vegada la convocatòria és de 12 hores, per tant, fins a 8:45 del vespre. Ara mateix, quins són els serveis mínims, Joan?
Només del 20% fins a les 4 de la tarda. A partir d'aquella hora seran del doble, del 40%. Només les línies SB2 i SB3 internes a Sant Boi tenen uns mínims del 66% tot el dia perquè no tenen alternatives de transport públic.
Recordem per què es fa aquesta aturada.
Sí, per exigir millores de qualitat al servei. Els treballadors denuncien que les empreses operadores Montbus i Julià incompleixen les condicions pactades amb la plantilla un cop feta la subrogació de 224 empleats que venien de l'empresa Oliveres. Ho ha explicat a Catalunya Informació David Guzmán, que és el president del comitè d'empresa.
El servicio no se da en las condiciones ni que se daba antaño con la otra empresa ni se puede prestar en las mismas condiciones porque al final se está ofertando por debajo del concurso. Montbus nos cogió con una oferta normalmente reducida y lo barato sale caro y esto es el mejor ejemplo de ello.
Aquest matí els treballadors s'han concentrat davant el Parlament. A la tarda faran una manifestació entre les empreses Julià i Montbus a l'Hospitalet. Hi ha més jornades de vaga convocades pels dies 15 i 22.
I si sou dels que conduïu per Barcelona, sapigueu que des d'avui un vehicle equipat amb càmeres ja comença a multar les infraccions al carril bus. De quina quantitat poden ser aquestes sancions?
Van dels 60 als 200 euros, segons el cas. És un sistema complementari a l'acció que ja fa la Guàrdia Urbana, una iniciativa de transports metropolitans Metropolitans de Barcelona i l'Ajuntament, que és qui tramet la multa. El vehicle ha funcionat 2 mesos de prova i durant aquest temps ha detectat 60 infraccions al dia al carril bus. El vehicle vigila les males pràctiques que comenten els conductors de vehicles privats i de mercaderies en aquests carrils i que obstaculitzen el pas dels autobusos que, quan els han d'esquivar, han de fer maniobres complexes i que comporten un risc afegit. Ho explica el director de Serveis de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Adrià Gomila.
Cada cop que un autobús no pot continuar per al seu carril i ha de fer la maniobra de sortir i tornar a entrar, això genera un risc de sinistre entre l'autobús i la resta del trànsit i també dintre el propi vehicle. És un tipus de sinistre que ens preocupa, caigudes a l'interior dels autobusos.
A part de la seguretat viària, la mesura també va millorar la velocitat comercial dels autobusos de TMB que circulen per una xarxa de prop de 222 quilòmetres de carril reservat.
I ens queda el temps. La previsió per aquestes pròximes hores d'en Francesc Mauri.
Temps estable es consolida en les pròximes hores i els pròxims dies, tot i que aquesta tarda encara amb nuvolades a la meitat nord de Catalunya, difícilment amb precipitació. Preferentment aquestes nuvolades a prop d'àrees de muntanya. Pel que fa al termòmetre, cap amunt i atenció a les properes jornades. El termòmetre s'enfila més i el temps ja serà gairebé estable del tot.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Ara passen 6 minuts d'un quart de dues. El jutge absol l'alcalde de Caldes de Malavella, a la Selva, de coaccions per haver-se encarat a uns ocupes amb una destral a la mà l'abril del 2022. Les imatges es van fer virals a les xarxes socials.
De què van, tio? Però espérate, que no hemos encontrado nada, tio, que es Semana Santa.
Aquest és un fragment del vídeo on se sent l'alcalde que els demana que marxin abans de les 2 del migdia i un dels ocupes, doncs, que salia encara. El cas va arribar a judici, Fèlix Martín, i avui n'hem sabut la sentència.
Hola, bon dia. Sí, sentència del jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners, que al final descarta una actitud violenta o agressiva de l'alcalde. Exposa que Salvador Balliu portava la destral, però que és un dels ocupes qui s'hi va encarar també amb un pal a la mà. Reconeix les versions contradictòries de les dues parts, però al final conclou que en el vídeo es veu clarament com és l'alcalde qui acaba reculant i marxant del lloc, mentre els adverteix que marxin de la casa, que és de la seva propietat. Tot això va passar el 19 d'abril de l'any 2022. A l'habitatge hi havia 3 ocupes que s'hi havien instal·lat pocs dies abans.
Fèlix, el cas va estar a punt de costar-li el càrrec, oi?
Sí, a partir d'aquestes imatges tan virals de l'alcalde amb la destral, l'oposició municipal de Caldes de Malavella li va demanar la dimissió. Ell s'hi va negar i no va plegar. A més, Salvador Balliu també era el president del Consell Comarcal de la Selva. En aquell moment va explicar que quan va anar a l'habitatge per canviar el pany i pensant que els ocupes ja eren fora, el van rebre amb un pal, que es va posar molt nerviós i que va agafar la primera eina que va trobar a la seva furgoneta per defensar-se. S'enfrontava a pagar una multa de 2.250 euros i una indemnització per un delicte lleu de coaccions. Al final, però, l'han absolt. La sentència no és ferma i encara es pot recórrer a l'Audiència Provincial de Girona.
L'Ajuntament d'Arenys de Mar, al Maresme, reconeix un deute de 150.000 euros a Mendesa després que durant més de 8 anys 3 edificis municipals, 3 i una part de l'enllumenat públic, tinguessin la llum punxada. L'alcalde, Estanis Forç, creu que algú va manipular la instal·lació elèctrica. Mirem d'aclarir-ho tot plegat. Anem a Arenys de Mar. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
L'alcalde Marta i representants d'Endesa s'han reunit per mirar de trobar una solució.
I han acordat, finalment, que l'Ajuntament reconeix el deute. Estanis Forç és l'alcalde, com deies, d'Arenys de Mar.
L'Ajuntament té un deute a Endesa, és d'uns 150.000 euros. L'Ajuntament deu uns diners a 3 edificis. Un és l'edifici Xifré i després 2 edificis més petits, que és l'edifici CERT i uns mòduls que tenim. I l'enllumenat públic. L'enllumenat públic, l'edifici CERT i els mòduls ja està tot, doncs, absolutament legalitzat i s'està pagant des de fa un any. I l'altre sí que encara, l'edifici Xifré, estem amb uns comptadors provisionals.
Hi ha el problema afegit que l'edifici Xifer, bé cultural d'interès nacional, no s'hi pot instal·lar un comptador a la façana. En aquests edificis i part de l'enllumenat hi hauria hagut una manipulació. Podríem dir que la llum estava punxada. Tot hauria començat quan la Generalitat va cedir l'edifici a l'Ajuntament i va donar de baixa els comptadors.
En algun moment, quan no va anar la llum, algú doncs, va seguint anant al comptador sense estar donat d'alta. Per tant, algú ha manipulat els comptadors. Això hi ha de ser. Esbrinar qui el 2011 va poder manipular 13 anys més tard un edifici és com molt complicat, perquè ni l'enginyer municipal que hi ara era el mateix, ni els polítics som els mateixos. Que un edifici tan gran com és el Xifrer no paguem llum, el tècnic que signa tindria que haver-se'n donat compte. No? És tot raríssim.
Estanis Forç va ser alcalde el 2012 i explica que entre aquest any i el 2016, quan va marxar per una moció de censura, les factures sí que es van pagar. Després s'hauria generat el deute de 2015 a 2023 que no s'han pagat. Endesa va iniciar els tràmits per denunciar l'Ajuntament per frau elèctric. L'empresa subministradora ens ha confirmat aquest matí que el procés s'aturarà quan l'acord verbal d'avui es firmi en un conveni on l'Ajuntament assumeix els compromisos. L'alcalde deixa en mans dels serveis jurídics municipals decidir possibles accions contra la persona o persones que hi pugui haver darrere d'aquest frau. Tot plegat va sortir a la llum l'any passat a causa d'unes obres que s'havien de fer.
Déu-n'hi-do, gràcies. Marta Vallès, bon dia.
Bon dia.
Anem ara a Castelldefels, on l'Ajuntament confia que divendres l'àrea metropolitana ja hagi resolt el vessament d'aigües fecals a la platja d'aquest municipi del Baix Llobregat. Una avaria ahir al vespre en un tram de la instal·lació del col·lector d'aigües residuals a Gavà va provocar aquesta fuita a l'altura de la plaça de les Palmeres. David Àngela, l'Ajuntament denuncia que no es tracta d'un episodi puntual i demana solucions definitives.
Hola, Marta, bon dia. Efectivament, a hores d'ara l'avaria no està resolta, però la situació està controlada. Segons fonts municipals, les obres de reparació del col·lector han obligat a aturar el procés d'impulsió i això ha fet que les aigües residuals s'hagin dirigit als canals pluvials i d'aquí al mar. David Soler, segon tinent d'alcalde i regidor de Governació de Castelldefels, recorda que aquesta situació no és nova i demana una solució definitiva i urgent.
Doncs sí, és un fet recurrent i per evidentment, doncs, per una manca d'inversió doncs, crònica de fallar un temps amb una infraestructura vital pel nostre municipi. No? Sí, és veritat que nosaltres des que vam assumir doncs, el govern municipal, doncs, hem seguit treballant amb l'ACA i també amb l'àrea metropolitana i amb Aigües de Barcelona per intentar doncs, ja acabar, pulsar definitivament aquest projecte, que tindrà un cost de més de 15 milions d'euros en el nostre terme municipal, i creiem que ja anem amb la recta final, però sí que demanem, doncs, evidentment, a la Generalitat de Catalunya i especialment doncs, a l'ACA i a les altres administracions doncs, que doncs, posin fil a l'agulla d'una vegada per totes perquè aquests episodis doncs, no tornin a succeir. No?
Segons Soler, l'àrea metropolitana hi està treballant amb dedicació i segons l'ens supramunicipal, aquest divendres, l'avaria ja podria estar resolta de manera que la xarxa de Castelldefels es podria connectar una altra vegada amb la de Gavà i tornar a redirigir els residus cap a la planta del Prat de Llobregat.
L'organització patronal de Tarragona, SEPTA, busca vies per salvar l'entitat i aixugar l'important deute amb Hisenda per unes subvencions que no han justificat i han de tornar. Avui es fa una assemblea per intentar concretar un pla de viabilitat que passa, entre altres coses, per vendre patrimoni i demanar un crèdit. A Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és aquí l'origen del problema?
Sí, mira, el deute que fa trontollar la patronal supera el 500.000 euros i es tracta del retorn d'unes ajudes per uns cursos de formació del servei d'ocupació que es van fer entre els anys 2015 i 2017. En temps de pandèmia es va demanar la justificació, que no es va fer de forma correcta, i ara Hisenda el reclama el retorn d'aquests diners amb recàrrecs. El president de l'ENS, Xavier Rigau, deixa clar que ningú ha posat la mà a la caixa. Aquests dies, de fet, intenta tancar acords per poder tenir un pla de viabilitat econòmica que passaria per demanar un préstec, vendre's la seu i reclamar algun esforç als socis més endavant.
Posar el patrimoni que tenim i si l'Institut Català de Finances es pogués fer un crèdit bon per poder doncs, fer front a aquest pagament, que nosaltres el creiem injust. Potser en algun moment en què ja tingui el pla de viabilitat muntat, doncs potser sí que en aquell moment m'atrobarem de demanar als socis doncs, un esforç addicional, almenys durant un temps.
Rigau espera que aquesta tarda l'Assemblea validi els moviments per evitar el concurs de creditors i la liquidació de l'entitat que es va fundar l'any 1977.
Demanaré la confiança a la Junta i a l'Assemblea General per seguir aquest camí que estic fent, per prendre les accions que consideri millor, tot i que quan s'hagi de fer l'últim acceptació de crèdit o el que s'hagi de fer, doncs lògicament tornaré a convocar l'Assemblea.
Xavier Rigau diu que ja té el compromís de fragmentar el deute durant els pròxims 5 anys i no descarta, però, la reducció de plantilla si finalment s'aconsegueix tirar endavant aquest pla de viabilitat.
I el nostre clic del dia avui és per la imatge de la maleta amb material radioactiu que ahir algú va robar a Barcelona i que a aquesta hora del migdia doncs continua la policia buscant. En un primer moment, el Consell de Seguretat Nuclear havia denunciat el robatori en un edifici de la Llagosta, al Vallès Oriental, però doncs aquest a mig matí Protecció Civil ho ha corregit i ha indicat que va ser a Barcelona, concretament al carrer Riera d'Horta, a Nou Barris. És un equipament per mesurar la densitat i la humitat del sòl que conté dues fonts radioactives que són de baixa intensitat. Si no es manipula, no suposa cap risc, perquè aquestes fonts estan ben protegides, però poden ser perilloses si es trenca cap element i queden exposades. La maleta, que és de color taronja, porta les advertències de radioactivitat i fa uns 80 centímetres. En cas que algú la trobi, les autoritats adverteixen que no s'ha de tocar, que cal trucar al 112. Protecció Civil manté en prealerta el pla RatCat. En punt, 2:45.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Més d'un centenar de persones convocades per les plataformes d'afectats per la hipoteca de tot Catalunya s'han concentrat davant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya de Barcelona per denunciar el col·lapse de les meses d'emergència. Actualment hi ha 870 famílies apuntades per accedir a un habitatge social i el temps d'espera, que hauria de ser un procés d'uns 3 mesos, s'allarga, en alguns casos, fins i tot més de 2 anys, Marriera.
Segons els concentrats, el mecanisme que ha de garantir el reallotjament de famílies vulnerables en risc de desnonament està del tot desbordat. Per això reclamen al futur govern de Catalunya un pla de xoc per deixar a zero l'actual llista d'espera. El portaveu de l'ESPAS de tot Catalunya, Juanjo Ramon, apunta com a solució fer complir la llei que força els grans propietaris a oferir un lloguer social abans de desnonar una família.
El que demanem és que els grans propietaris, els fons voltors, que estan negant sistemàticament el lloguer social a les famílies que seran desnonades, que se'ls forci a aplicar la llei, perquè només aplicant aquesta llei la gent ja tindria el seu lloguer social, evitaríem el col·lapse administratiu i al mateix temps la Generalitat tampoc hauria d'invertir en més pisos.
Denuncien que de mitjana a Catalunya es fan uns 20 desallotjaments cada dia i que la majoria de problemes es concentren a la capital catalana.
Bueno, la situació més flagrant és aquí a Barcelona. O sigui, Barcelona acumula pràcticament el 80% de la llista d'espera. Sí que és veritat que la mesa d'emergència la gestiona la Generalitat, però després hi ha 11 municipis a Catalunya que tenen mesa pròpia.
A més, asseguren que moltes famílies amb fills a càrrec són rellotjades indignament en pensions i fins i tot en càmpings a l'espera d'un habitatge que mai els arriba. I tot i que la situació, asseguren que no és nova i fa anys que ho denuncien, reclamen ara solucions.
Doncs justament ara us expliquem una reunió inèdita fins ara a Ripoll per abordar el problema de l'habitatge que hi ha a la comarca. La Unió Empresarial del Ripollès ha convocat una trobada amb tots els agents implicats pel que fa a l'habitatge, tant públics com privats. La trobada es fa a Ripoll mateix, allà hi tenim la Laia Claret. Laia, quins són els principals problemes que tenen aquí amb l'habitatge?
Hola, bon dia. Doncs mira, és una comarca envellida i la gent jove marxa a treballar d'altres llocs perquè no troben pisos assequibles. A més, qui ve a treballar aquí, depèn de quina zona no n'hi ha d'habitatge i depèn d'on és molt car. Per tant, cal estudiar la casuística de cada zona concreta d'aquesta comarca perquè és realment molt extensa. Un dels punts que fins ara ha sortit al debat és que al sud de la comarca, on hi ha Ripoll, el que passa ho explica Josep Pascal, vicepresident executiu de la UIER, la Unió Empresarial.
Per què no hi ha habitatge al Ripollès? El que passa és que construir a fora del Ripollès té el mateix preu que construir al Ripollès, val? Però, en canvi, no tothom està disposat de pagar el mateix per un habitatge a Vic que per un habitatge a Ripoll. Aquí és més barat. Després els constructors no volen construir. El que fan és construir a Vic perquè poden vendre més car.
I el que passa a les Valls de Ribes i Camprodon, per exemple, és que hi ha molta segona residència i que hi ha gent que hi vol anar a viure per poder-hi treballar, per exemple, a la restauració o als comerços, i troba que els preus realment són molt cars.
I què n'ha de sortir d'aquesta trobada d'avui?
Mira, avui hi ha representants de la construcció, immobiliàries, administració pública, alcaldes, també entitats bancàries o allotjaments turístics, per exemple, i avui és una primera trobada per dividir-se en grups d'anàlisi, com explica Pascal.
que amb una hora i mitja o dues no resoldrem el problema de l'habitatge del Ripollès? Estic segur que no. Però si som capaços de posar les coses sobre la taula i muntar uns grups de treball perquè vagin treballant amb aquesta línia i que ens anem reunint amb un model més reduït, perquè avui som 55 persones i això és intreballable, no? Per tant, si som capaços de tenir un model més reduït de gent que representa cada un dels sectors i, per tant, anem treballant veient-nos cada 3 mesos i veure com evolucionem, jo crec que podem ajudar a mirar de resoldre el problema.
La UIR considera que aquest debat no és un debat que s'hagi de fer a curt termini, sinó planificar estratègies de futur per definir això, buscar solucions entre els diferents actors per l'habitatge, una problemàtica a què el Ripollès.
L'extracció de minerals era fins fa uns anys una important activitat econòmica del país. Amb el pas del temps i l'evolució industrial, les mines i les grans pedreres van deixar de ser rendibles. Els que les explotaven van tancar i van marxar, però al darrere van deixar espais naturals foradats i molt degradats. Doncs des de fa un temps s'està treballant per recuperar l'entorn d'una setantena d'aquestes mines i a les comarques de Girona és on ara mateix n'hi ha més. Anem a la Garrotxa en concret, on hi tenim la Núria Paraire. Amb quin objectiu es restaura, Núria?
Bon dia, Marta. Doncs amb l'objectiu de tapar les ferides al territori que suposen les extraccions i recuperar els perfils naturals del terreny i també aquí a la Garrotxa, per exemple, per recuperar zones d'un important valor geològic. Ens trobem concretament a la pedrera abandonada del Turó de la Pomereda, Olot, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica. I aquí, al terreny, s'hi poden veure els diferents nivells geològics. Aquesta pedrera estava en ús cap als anys 60 perquè s'hi extreia una roca que es va fer servir en construccions a l'àrea de Barcelona. És una de les 70 extraccions que es restaurarà fins al 2027 i aquesta en concret es podrà visitar. En total a Catalunya hi ha unes 800 extraccions a restaurar, però el Departament d'Acció Climàtica n'ha prioritzat 70 de moment. Ho ha explicat la secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades.
Anem prioritzant en aquest ordre doncs aquelles que tenen o bé això, una inestabilitat important o que representen un recurs, en aquest cas un recurs geològic molt valuós. I per tant aquesta és la priorització que fem.
Les que es repararan tenen característiques molt diferents entre elles, ho explica el cap de projectes de restauració de Forestal Catalana S.A., Eduard Piera.
Sí, tenim pedreres, tenim graveres, saloneres, graderes, tenim zones explotades amb carboníferes de lignit, és a dir que ens trobem una tipologia d'espais morfològicament molt heterogenis, molt diferents, i també amb impactes sobre el sòl, sobre la vegetació.
La gran majoria de mines abandonades que es repararan són d'abans dels anys 80.
Bé, en marxa una nova campanya d'excavació al jaciment paleolític del Molí de Sal a Vimbodí i Poblet, a la Conca de Barberà, on fa 25 anys que investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana hi treballen. Enguany s'esperen trobar noves restes humanes després de localitzar-ne algunes d'un infant d'entre 4 i 5 anys. Clara Chavarría Domingo, d'entrada, potser el que cal destacar és que fa 25 anys que s'hi està treballant.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, és el que posa en valor el codirector de l'excavació, Manel Vaquero, investigador de l'IPES i de la Universitat Rovira i Virgili.
El que s'hauria de valorar és el fet mateix d'estar 25 anys excavant un jaciment, no? El fet de portar a terme un projecte de llarga durada aquí a la Conca de Barberà, no? Que és un indret on, diguem-ne, que la recerca arqueològica no havia tingut projectes d'alguna forma que contribuïssin a dinamitzar la recerca arqueològica al territori.
Durant aquests 25 anys de campanyes anuals finançades pel Departament de Cultura, s'han pogut identificar ocupacions humanes corresponents al mesolític i al paleolític superior, datades entre fa 9.000 i 15.000 anys. Entre les últimes troballes destaquen les restes d'una mandíbula i un molar superior d'un nen o nena d'entre 4 i 5 anys del final del paleolític.
I ara, en aquesta campanya, Clara, què s'espera trobar?
Doncs d'entrada s'espera localitzar més restes d'aquest individu i determinar si hi ha un enterrament associat. De tota manera, aquest jaciment destaca per la gran col·lecció d'art paleolític, amb una vintena de gravats en plaques de pedra, que converteix el Molí del Sal en un jaciment únic a Catalunya.
Però una col·lecció com la que tenim aquí no s'ha trobat enlloc. I, de fet, les troballes d'art paleolític a Catalunya són molt poc habituals.
En aquesta campanya també es començarà a excavar en un punt de l'abric on encara no s'hi ha treballat i on s'acumula molt material lligat a l'activitat humana de l'època.
Són 2:15. Així, avui ha obert les portes al Rec.0 d'Igualada en la seva edició de primavera. Fins dissabte, una seixantena de botigues efímeres situades en espais de les antigues adoberies del barri del Rec rebran milers de visitants. Corresponsal a la noia Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Montse, ha arrencat fort aquest any al Rec?
Sí, molta gent ja feia cua abans que obrissin les botigues a les 10. S'hi esperen uns 100.000 visitants en 4 dies que venen a mirar els estocs d'un centenar de marques amb uns descomptes que van del 30 al 70 i fins i tot al 80%. Però el Rec també és música, actuacions i la possibilitat de provar molta gastronomia diferent a les food trucks i a les terrasses que s'han habilitat aprofitant espais curiosos entre els carrerons de les adoberies. Això ens deien alguns dels compradors de primera hora.
És el nostre dia de vacances, millor l'any, jo crec. Jo el primer any no vull ni recordar-me'n de quan em vaig gastar, però no sé, potser 200 euros.
Sobretot ell va carregat, sempre va carregat, el meu marit. Però és ell el que ve de compres més. Jo, a veure, per exemple, aquest any vinc a veure si trobo una jaqueta que m'interessa, que aquí m'estalvio la meitat de preu.
Passem el dia, dinem i és molt xulo.
I a l'altra banda, la dels venedors, dues marques de les que hi són des del primer dia, fa gairebé 15 anys, viuen així l'experiència incessant i esgotadora d'aquests 4 dies. Són Montse Figueres, CEO de Citamurt, i Jordi Codony, CEO de Textura.
Home, sempre ens dona molta vitalitat, no? El Rec per una empresa i una marca d'Igualada sempre és com una festivitat, no? Al final, bueno, gaudim molt, la ciutat es transforma.
Bueno, les xifres que tenim són que aquesta botiga aconsegueix més visites que moltes botigues en tot l'any, en només els 4 dies que dura l'edició. Sí, que mou molta gent.
Montse, aquest any el Rec posa l'accent en la compra presencial.
Sí, l'eslògan d'aquest any és l'excusa perfecta per recuperar l'hàbit d'anar a les botigues davant l'auge imparable de la compra per internet, que ja suposa un 22% de la venda total de moda, com explica Marina Iglesias, cofundadora del Rec.
Poder parlar directament amb els dissenyadors, poder parlar directament amb les marques, vull dir, això és una cosa positiva tant pels dissenyadors, que poden descobrir i conèixer el que el seu públic vol, i també molt positiva positiu pel visitant, doncs, que coneix directament el dissenyador que hi ha darrere d'una marca.
Tallers, mercats d'intercanvi de roba i l'espai imperdibles com a exponent de la reutilització del residu tèxtil són altres atractius d'una fira que convida a passejar i gaudir d'aquesta zona industrial centenària del sud d'Igualada.
La Vall d'Aran ha impulsat el seu primer servei de suport a les persones LGTBIQ i més, una iniciativa pionera en un territori que no té cap associació que representi el col·lectiu. Sofia Cabanes, quin tipus d'atenció ofereix?
Hola, bon dia, Marta. Doncs ofereix atenció individual i també promou trobades col·lectives. Es tracta d'un servei impulsat des del sistema sanitari i social aranès que ofereix suport emocional i assistència davant de qualsevol situació de discriminació. Una iniciativa nascuda precisament després d'haver-ne detectat casos a l'Aran. Carla Gavaldà és la psicòloga d'este servei.
En aquest any hem atès a veres persones d'aquest col·lectiu, hem recollit veres experiències de discriminació en Aran. Detectam que mos manque un punt de referència i una connexió de mera comunitat en tant impulsar accions i activitats comunitàries.
L'especificitat d'este servei, a diferència d'altres punts de Catalunya, és que s'implementa de forma transversal. Això vol dir que afronta qualsevol situació de discriminació, ja sigui per raó d'orientació sexual, origen o també de violència masclista.
Avem era convicció que aquest servici ha de treballar de forma transversal, emeten centre els drets humans, tant de les persones migrants com nouvengudes, com els EMNES, com el col·lectiu LGTBIQ+. És una línia que hem treballat en ta poder, és un servici adaptat al territori i a forma que hagi sentit en Aran.
Com deies, Marta, la Vall d'Aran no té cap associació que represente el col·lectiu LGTBI. El govern confia que la seva iniciativa incentive accions sorgides des de la societat.
Gràcies, Sofia. A Lleida d'aquest vespre, protectores i entitats animalistes convoquen una protesta davant de l'Ajuntament arran del malestar pel canvi de protocol en la recollida d'animals abandonats, bàsicament gossos. Denuncien que el servei s'ha deixat de fer cada dia a les 24 hores, tal com marca la llei, i això satura encara més els centres d'acollida privats. També denuncien que no hi ha cap control de les colònies de gats. Anem a Lleida. Pere Joan Álvarez, és una concentració insòlita que uneix per primera vegada, em deies, més de 40 entitats del Segrià i comarques veïnes.
En un moviment que
han batejat Tsunami Animalista de Lleida. El detonant de la protesta és el canvi de protocol aplicat des de l'any passat per l'Ajuntament amb l'objectiu de frenar l'increment d'abandonaments durant les nits i els caps de setmana, de manera que fora de l'horari d'obertura de la canera municipal només es rescaten els animals ferits. Això ha multiplicat les queixes de ciutadans que s'han trobat gossos perduts o abandonats i han hagut de recórrer a les protectores privades perquè se'n facin càrrec. Sandra Oró és membre de Tsunami Animalista de Lleida.
En el moment que nosaltres avisem a la Guàrdia Urbana i el Servei de Recollida d'Animals no ve a recollir l'animal, podem dir també que l'Ajuntament n'és el responsable d'aquest abandonament, perquè no l'està recollint. Llavors, això no pot continuar així. I volem accions ja.
Des de la Paeria, la regidora Begoña Iglesias assegura que no s'incompleix la llei, però obre la porta a revisar el procediment després d'escoltar els arguments de les protectores.
Vull dir amb això que al final el que hem de fer és col·laborar, tant l'Ajuntament com totes les protectores que fan una gran feina, doncs a veure com podem aquestes incomoditats, no?, que podia portar el protocol, sobretot cap a les protectores, doncs limar-les.
L'Ajuntament també es compromet a fer complir l'obligació de xipar els animals, tant amb una campanya informativa com amb controls de la Guàrdia Urbana que sancionaran els propietaris si els gossos no estan degudament identificats.
El Festival de Divulgació Científica Pin of Science torna als bars de Reus i Tarragona. Del 13 al 15 de maig, una trentena d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili i d'altres instituts de recerca del territori aproparan la ciència a la ciutadania en un ambient informal. Tarragona, Maria Piccini.
Es tracta d'un festival de ciència que se celebra simultàniament a 26 països del món. Durant aquests 3 dies, investigadors, docents i altres instituts de recerca del territori parlaran de disciplines científiques en diversos bars de les ciutats. L'objectiu és apropar la ciència al públic no expert en un ambient relaxat per tal d'atreure la ciutadania. Entre altres, s'abordaran temes com l'aerodinàmica dels cotxes, la protecció cerebral o els mites sobre el canvi climàtic. Carolina Serena, responsable de Pin of Science.
Ens espera poder gaudir d'investigadors i investigadores del voltant nostre que treballen en aquestes institucions i ens explicaran xerrades tan interessants com, per exemple, mites falsos del canvi climàtic, que a tothom ens interessa què està passant en el canvi climàtic, o també altres xerrades tan interessants com, per exemple, què li passa al nostre cos després del Covid, un tema que també ens interessa molt, o què feien les dones a la prehistòria.
Les xerrades són gratuïtes i estan obertes a tota la ciutadania. A Tarragona es faran a la Sala Zero i a l'Old Dirty Burgers, i a Reus a l'As de Copes i al Cafè Teatre.
L'Ajuntament de Barcelona tancarà la plaça Sant Felip Neri en horari de pati escolar perquè en facin ús exclusiu els infants del centre educatiu que porta el mateix nom, Quim Balaguer.
El decret municipal estableix que la restricció de pas es farà de dilluns a divendres en les franges horàries que van de les 10 a les 11:30 al matí i de 12:30 a 14:30 a migdia. La mesura temporal durarà tot el curs 2024-2025, incloent el juliol, quan hi ha el casal d'estiu. L'Institut d'Escola podrà tancar els accessos del carrer Sant Felip Neri i el carrer Montjuïc del Bisbe, i es permetrà, això sí, el pas a les persones residents i als treballadors per entrar als seus llocs de treball, al centre de culte o establiments públics ubicats en aquesta plaça del barri gòtic de Barcelona.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquesta tarda arrenca a Reus el Baix Camp al Trapezi, la Fira Internacional del Circ de Catalunya, 28a edició. Arriba amb més de 40 espectacles de companyies internacionals que converteixen la capital del Baix Camp en una gran carpa de circ amb propostes escèniques repartides per espais de tota la ciutat. Manel, quines novetats tenim aquest any?
Les principals són la nova carpa que s'afegeix al Parc de la Festa, a més de les del Parc de Sant Jordi i la plaça Anton Borrell. Enguany, a més, la programació es concentra fins dissabte per esquivar el diumenge d'eleccions i té una notable presència de formacions internacionals del país, però també emergents i consolidades. Alba Serraut és codirectora del Trapezi.
Hem apostat molt per portar les grans companyies europees que fan cridar aquests mercats estratègics i que puguin veure el nostre talent d'aquí i puguin portar el nostre talent cap a totes les parts del món.
En aquesta edició s'ha buscat l'equilibri entre la representació d'artistes catalans com Marta Ranyer, Manel Rosés o Àfrica Llorenç, d'altres d'espanyols com la companyia Jimena Cavaletti i noms internacionals, destaquem per exemple els belgues Collective Melonés. Els espectacles aborden temàtiques socials i cada vegada hi ha més interrelació amb la resta d'arts escèniques, segons explicava Cristina Casorla, l'altra codirectora de la fira.
El circ també està hibridant amb altres llenguatges. De cop i volta
trobem espectacles de circ que estan molt teatralitzats. Hi ha també interrelació amb els objectes, la manipulació dels objectes, la dansa i el circ, tot sovint. El fil és tan petit per separar-ho que jo penso que cada vegada no és que no hi hagi circ, sinó que el circ contemporani el que fa és veure i incorporar part de les altres arts escèniques, i això fa que l'espectador de cop i volta sorprengui.
La Fira del Circ també ha programat accions professionals durant tots aquests dies i busca augmentar la presència del circ a les programacions culturals dels municipis.
Però entonces aún no sabían que aquellos monos raros iban a conquistar el mundo a palos.
L'actor Carlos Hipólito fa un homenatge al burro a partir de textos clàssics que han explicat la relació entre aquest animal i l'ésser humà. D'Ovidi a Cervantes, passant per Shakespeare, Anselm Turmeda o Charles Perrault. El muntatge es pot veure a partir d'avui al Teatre Romea a Barcelona, Marta Vives.
La música en directe i la paraula literària acompanyen aquest ase sense nom de 6.000 anys d'edat en un recorregut per les seves aventures i peripècies al llarg de la Grècia i la Roma clàssiques fins a la modernitat. Álvaro Tato n'és el dramaturg.
Personaje que nunca ha podido hablar o que prácticamente no ha podido hablar a lo largo de la historia, ¿no? Ese personaje que es, digamos, el protagonista secreto de nuestra intrahistoria, el burro sin nombre, porque uno de los primeros burros que tienen nombre en la literatura es Platero.
A partir del clàssic de Platero i jo, de Juan Ramón Jiménez, l'espectacle que està de gira per l'Estat és una pregunta, una reivindicació, però també una reflexió sobre el ser humà a través de la mirada de l'animal més apallissat i menys tingut de la història. Amb aquest muntatge, Carlos Hipólito torna als escenaris catalans després de 12 anys.
Personaje que se ha sentido maltratado, ninguneado, pero que no lo vive como una tragedia, sino que reflexiona con ironía y con sentido del humor sobre el tema. Todos nos podemos sentir identificados con este burro que nos interpela y que nos habla, porque ¿quién nos ha sentido en algún momento ninguneado, maltratado, y no ha tenido voz ni possibilitat d'expressar-lo?
Burro és una producció d'Aiteatro dirigida per Iaio Cáceres que s'estrena aquesta nit al Romea i que es podrà veure només durant 4 setmanes.
El Museu del Vi de Catalunya, el Vinceum, reobre portes d'aquí uns dies amb motiu del Dia Internacional dels Museus, però ho fa de manera parcial. Montse, què es podrà veure ara i quan serà l'obertura definitiva?
Ara es podrà entrar lliurement pel nou accés, situat no ja al Palau Reial, sinó al modern edifici que s'ha fet al costat. I, per tant, s'entrarà per la planta baixa fins a arribar a l'anomenada Plaça del Vi, un gran espai on hi ha una enorme bota, on dins s'hi pot veure un audiovisual sobre el Penedès. Hi ha també una premsa de vi gegant, que és una de les joies del museu, i el mural de Pau Boada, amb audiovisuals diversos i una representació de les 12 denominacions d'origen de vi i cava catalanes. Xavier Fornós és el director del Vinceum.
Aquestes peces entren en uns relats ja expositius que tot conforma una experiència expositiva que ja en podem considerar molt vàlida per qualsevol visitant que arribi a Vilafranca i vulgui saber a dia d'avui què és Vinceum i quina és la perspectiva que té de futur proper.
El que sí que es pot veure és l'exposició temporal 129 vides sobre la pesta negra a Vilafranca. Fins l'octubre, amb la inauguració definitiva, no es veurà la part expositiva permanent situada als pisos primer, segon i tercer. La gran obra que s'ha fet, que ha costat 7 milions d'euros i que significa una posada al dia d'aquest Museu del Vi de Catalunya, és un motiu d'orgull per Vilafranca, tal com ha dit la regidora Àngels Dalmau.
Sí, el Vinceum és el museu del vi més antic en funcionament, i a l'obrir tot aquest edifici nou ens convertim en el més modern alhora. O sigui que això és un element molt important d'alegria per tots.
L'entrada fins a l'octubre serà gratuïta. Aquests dos dies del Dia Mundial dels Museus també s'oferirà una copa de vi que un cop passat el cap de setmana del 18 i 19 de maig, si algú vol una copa de vi, haurà de comprar un tiquet de 3 euros.
And there must be more. There has to be more. We want and deserve more.
La imaginació al poder. L'univers creatiu de Jordi Colomer es desplega al MACBA, la retrospectiva més àmplia dedicada a l'artista català, un dels més reconeguts internacionalment. Són més de 50 peces, entre escultures, collages, fotografies, vídeos, instal·lacions i accions en viu que el creador ha realitzat amb col·lectius de ciutats d'arreu del món, des de Barcelona a Buenos Aires, passant per Bucarest, Tetuán o Palerm, Montse Mas.
Sí, la mostra que obre demà al públic repassa el treball de Colomer des dels anys 80 fins a l'actualitat, posant el focus en la teatre i la càrrega política del seu art, com explica l'artista en declaracions a Catalunya Informació.
Jo crec que la política té molt a aprendre del teatre i que no fan prou teatre els polítics. Haurien d'aprendre molt més, d'escenificar amb els agents actius quins són els conflictes o quins són els interessos o els anhels, no? i que el teatre és una cosa que tradueix molt bé, visualitza les coses que passen o que volem que passin.
Temes com el nomadisme, la perifèria, l'imaginari popular, l'humor o la comunitat són recurrents en el seu treball. Representant d'Espanya a la Bienal de Venècia el 2017, Colomer és present en grans col·leccions com la del Reina Sofia de Madrid o el Pompidou de París, però segons el comissari Martí Peran, faltava dedicar-li una gran retrospectiva a Barcelona.
El treball d'en Jordi, a fora del nostre context, ha estat reconegut abastament de molts anys ençà, i en canvi aquí, doncs, tot i que se l'ha tingut en compte, mereixia una aproximació elaborada, serena i ampla com aquesta.
Aquesta és una de les tres grans mostres monogràfiques amb què el MACBA posa el focus en l'escena local aquest any. Es pot visitar fins a finals de setembre.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
5 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça de bàsquet confia en l'efecte del Palau per classificar-se avui per la Final Four de l'Eurolliga. Els blaugranes s'ho juguen tot el 5è partit de l'eliminatòria de quarts de final contra l'Olympiacos. Montserrat, bon dia.
Bon dia. Avui és un tot o res per al Barça de Roger Grimau. Els blaugranes volen accedir a la que seria la seva quarta Final Four de l'Eurolliga consecutiva. Tenen la plantilla amb tots els jugadors disponibles i el Palau oferirà de nou aquest extra d'energia que acompanya l'equip en les grans ocasions. Roger Grimau, l'entrenador del Barça, té clar que més de l'efecte Palau els cal un partit perfecte avui.
És evident que jugar a casa o jugar fora no et garantitza guanyar o perdre. Sempre ho he dit durant tota la temporada. Segurament el que et dona jugar a casa és potser aquest plus d'energia o de dir-li com vulguis, intensitat d'activitat, però això no et garantitza la victòria perquè sí, has de jugar molt bé, és un 5è partit, esteu veient les sèries com van, tot has anat al 5è partit.
Un parell de dades. Cap equip ha aconseguit mai a l'Eurolliga la victòria fora de casa en un 5è partit i les 4 vegades que el Barça s'ha jugat l'accés a la final a 4 al Palau ho ha aconseguit. El Barça Olympiacos comença a les 9 i el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT també avui a les 7. 5è partit de l'eliminatòria. Mònaco, Fenerbahçe ja són a la Final Four de l'Eurolliga de Berlín a Madrid i ahir s'hi va afegir Panathinaikos que va superar Maccabi 81-72 al 5è partit.
En futbol, a l'Espanyol queden 4 jornades per aconseguir el retorn a primera i avui n'ha parlat Martin Braithwaite.
El màxim golejador de l'equip i de la categoria té clar que tenen l'ascens a tocar. Ciutat Esportiva de Sant Adrià, Sergi Andreu, bon dia.
Bon dia, Martin Braithwaite, que està convençudíssim que pujaran via directa. Cal tenir fe. De fet, visualitza fins i tot l'ascens guanyant en l'última jornada contra el Cartagena a casa. Ha dit fins i tot que sap qui farà el gol de la victòria aquell dia i no és ni ell ni Javi Puado, que són els dos màxims golejadors, però sí que està convençut cegament que l'equip no li caldrà el play-off.
Yo veo el camino ahora, el objetivo, estamos más cerca que nunca. Hay que creer, porque estamos muy, muy cerca. Todo puede cambiar con un partido. Entonces estoy convencido que vamos a ascender directo.
Un Martin Braithwaite que no ha volgut parlar del seu futur ni en relació a la seva possible absència en un play-off si és cridat, convocat per la selecció de Dinamarca. Tampoc ha volgut parlar si serà o no jugador de l'Espanyol la temporada que ve.
Doncs, mentrestant, l'Espanyol femení rep avui la EM Lleida a la tornada de la primera ronda per ascendir a la màxima categoria, la Lliga F de futbol. Les blanquiblaves tenen un 0-2 a favor de l'anada. Sentim l'entrenador de l'Espanyol, Juancho Ibarra.
Al final, como venimos haciendo desde que este final de temporada, jugar final a final, partido a partido, y estamos enfocadas simplemente en intentar ganar a la EM aquí en casa, poco más.
L'Espanyola M de Lleida juga a les 7 i es podrà veure per Esport 3. A la primera divisió femenina de futbol sala, avui a les 7, les Corts Ubae, Torreblanca, Melilla, desè contra tercer, partit pendent de la 27a jornada.
Més futbol, avui s'ha presentat el partit Catalunya-Panamà masculí, que jugarà a final de mes a Sabadell.
La presentació s'ha fet fa uns minuts a la seu de la Federació Catalana de Futbol Barcelona. Arnau Mercader, bon dia.
Bon dia. Catalunya tornarà a jugar un amistós internacional després de 2 anys sense fer-ho. El proper dimecres 29 de maig a les 7 de la tarda, la selecció catalana rebrà la nova Creu Alta de Sabadell a Panamà, que actualment ocupa la posició 45 del rànquing FIFA. Durant la presentació, el seleccionador català Gerard López ha avançat que donarà la llista de convocats el 23 de maig i també ha fet un altre avanç, que hi haurà molt nivell.
Fa 2 anys que no ens podem ajuntar, però estic convençut que serà, com sempre, una selecció potent. Sempre dic que tinc el privilegi i l'honor de representar a Catalunya com a seleccionador. Això em permet gaudir de trucades i de conversacions amb els millors jugadors catalans i el talent que tenim és immens.
Una de les novetats d'enguany serà l'actuació del grup Figaflaues durant la prèvia del partit. A més, durant la presentació també han anunciat que les entrades del partit ja estan a la venda a uns preus de 8 euros a tribuna i 3 a la resta de zones. També s'ha anunciat que 1,5 euros de cada entrada anirà destinat a la Fundació Atenis de Sabadell.
D'aquí uns minuts ha de començar el partit de segona ronda de la barcelonina Rebeca Masarova al torneig Masters 1000 de Roma. Juga contra la romanesa Irina Begu i guanya força la possibilitat que el Tour de França surti a Barcelona el 2026. Com ja us ho havia avançat, Catalunya Informació setmanes enrere, fa temps que es treballa amb aquesta possibilitat que Barcelona aculli la gran sortida del Tour en aquests pròxims anys. És una opció que agrada molt a l'organització de la ronda francesa i una aposta forta del consistori barceloní.
No t'ho pots perdre.
Creuant voreres, pujant al tren, sents el que esperes quan parla la gent.
Avui que comença el trapezi a Reus i al Rec d'Igualada, com ja hem explicat, també us recomanem el Festival Encanta, un certamen de petit format que se celebra fins diumenge a Roda de Ter, a Osona. És un festival de cantautors que inaugura un concert d'aquesta veu que sentim, Joan Colomo, a les 8 del vespre al Teatre Liceu del municipi. Per l'Encanta també hi passarà el valencià Àlex Blat, la terrassenca Guineu o la Ludwig Band, entre d'altres. Tornem demà a partir de la 1 al Catalunya al dia. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.